Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, 29 de juny, i obrim destacant que la Paeria de Balaguer reprendrà els propers dies el projecte De la mà, acompanyament a la gent gran. Es tracta d'un projecte adreçat a persones majors de 65 anys. Actualment el programa compta amb 12 usuaris, però està obert a més persones. De seguida parlem d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte, però també en l'informatiu d'avui els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell local també destacarem que aquest dilluns s'han posat en marxa els tallers de les estades d'estiu adreçats a infants de 0 a 16 anys i també avui el Museu de la Noguera ha començat el taller Cota Zero al Castell Formós de Balaguer amb la participació d'una quinzena de joves. El taller s'allargarà fins al dia 10 de juliol. També destacarem que el Procicat aprova el pla sectorial de represa de la normalitat en l'àmbit residencial. Parlarem també de qüestions d'àmbit econòmic. Pimec Comerç Lleida constata a través d'una consulta que el 37% dels ajuntaments han ofert ajudes al sector del comerç. Aquí a Balaguer recordem que la Paeria injectarà un total de 100.000 euros al teixit econòmic de la ciutat. I també parlarem de la pròrroga fins al 30 de setembre dels ERTOs i dels preus que moderen la caiguda al juny fins al 0,3%. Negatiu. Destacarem també que el Consell Comarcal de la Noguera se suma a la reivindicació del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Aquest dilluns s'ha fet, concretament davant del Consell, la lectura d'un manifest. També en aquest sentit destacar que prop de 400 pobles i ciutats han estat les poblacions, les localitats que s'han sumat a aquesta reivindicació aquest 2020. L'Oficina Jove de la Noguera continua un cicle de sessions formatives virtuals sobre feminismes i violències sexuals. El cicle va començar el passat dilluns, dia 22, i es reprèn aquest dilluns amb la segona sessió, centrada avui en les relacions sexoafectives i o abusives. I també recordarem que fins aquest dilluns es poden fer les preinscripcions per al proper curs de l'Escola d'Adults de Balaguer. Acabarem, com sempre, l'informatiu amb la secció esportiva, avui centrada en la cursa de la Bassa Sella de Miralcamp i la cursa de Torrefarrera, protagonistes de la Lliga Ponent Virtual. Durant els propers dies es reprendrà el projecte De la mà, acompanyament a la gent gran, emmarcat en el programa Treball als barris i en el programa Treball i formació. D'acord amb la situació de nova normalitat, el projecte es tornarà a activar per tal de poder prestar el servei d'acompanyament i donar una cobertura a les famílies passades aquestes setmanes de confinament. Aquest és un projecte, recordem, que va néixer, segons ha explicat a Ràdio Balaguer, la tècnica de Treball als barris, Cèlia Camarasa, per promoure un envelliment actiu tenint en compte que cada cop hi ha més persones d'edat avançada que viuen soles. Tot i que en la majoria dels casos són persones autònomes, ocasionalment necessiten ajuda en tasques quotidianes, com poden ser sortir a comprar, a passejar, anar al metge o senzillament compartir un cafè i una conversa. Són tasques que es fan a través d'aquest programa i que, segons la mateixa Cèlia Camarasa, potencien la relació social i humana a banda de la mobilitat física. Ara, després del confinament, període durant el qual s'ha fet un seguiment telefònic a totes les persones usuàries del programa, es reprèn el servei que s'obre a nous usuaris.
La intenció d'aquest programa que és promoure un envelliment actiu de les persones grans, és a dir, les persones grans a vegades doncs costa que es moguin, que caminin, que tenen una sèrie de dificultats de mobilitat i fa que com menys et mous, com més difícil sigui moure, després menys et mous i això és una cadena. Llavors el que proposem és que hi hagi unes persones que t'acompanyen, que surt a passejar, si s'ha d'anar a comprar, es va a comprar, si s'ha d'acompanyar al metge, fer unes tasques puntuals de suport i d'acompanyament, que ja el que fa és que potenciem, per una banda, la relació social, la relació humana, la conversa, el parlar, el arreglar-te per sortir al carrer, no? I després, per l'altra banda, el fet més físic, d'ajudar a moure i que hi hagi una mobilitat. Durant tot aquest temps que hi ha hagut el Covid i que hem estat tancats a casa, doncs això hem fet un seguiment telefònic, és a dir, amb totes les famílies que estaven fent aquest servei d'acompanyament hem tingut un seguiment pràcticament diari per si els feia falta alguna cosa. I després, en el moment que hem pogut reprendre el tornar a sortir al carrer, s'ha reprès. No amb tothom, perquè hi ha hagut persones que han tingut estan durant 2 mesos aturats i fent molt poca mobilitat, doncs hi ha hagut un deteriorament físic important. Però també considerem que hi ha altres persones que potser podrien entrar al programa en aquest moment, no? I per això doncs, seguim fent el programa.
El nombre d'usuaris va variant en el temps. Actualment n'hi ha 12, tot i que s'espera que la xifra s'incrementi properament, ja que hi ha prevista la contractació de més acompanyants, en concret 4 persones a mitja jornada amb el programa Treball als Barris des del gener del 2020 i estan treballant 2 persones a jornada completa mitjançant el programa Treball i Formació. Cèlia Camarasa recorda que el programa d'acompanyament és un servei gratuït finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i que les inscripcions estan obertes a qualsevol persona major de 65 anys interessada en participar-hi.
Els usuaris van fluctuant, no? Perquè l'any passat, al setembre, en teníem uns 26 o així, després hem anat baixant, a l'hivern vam baixar, estàvem a 15 més o menys d'usuaris, ara estem a 12, però tenim gent també que està a l'espera i que estan interessats en començar. Clar, ara el fet de que aviat properament començaran persones, tenim molta disponibilitat. És a dir, que estem fent també una crida de qualsevol persona que sigui major de 65 anys, és l'únic requisit, és que siguin majors de 65 anys, doncs que estiguin interessats en aquest projecte d'acompanyament, que és un projecte completament sense cap cost per les famílies, és un projecte subvencionat i, per tant, gratuït per les famílies que s'hi vulguin adherir, doncs que es posin en contacte amb la paeria i pregunten pel projecte d'acompanyament a la gent gran, el projecte de la mà, i estarem encantades de poder atendre'ls.
Aquest projecte va començar el 2019 dins del programa Treball als Barris i després de la bona acollida que va tenir tant per part de les persones usuàries com de les seves famílies, es va decidir donar-li continuïtat. A més, és un projecte que s'ha valorat molt positivament per part dels diversos actors i que, per tant, es pretén que tingui continuïtat també en el temps. Les persones interessades en participar-hi es poden adreçar a la paeria de Balaguer o bé trucar al telèfon 618 79 54 95. La capital de la Noguera ofereix un estiu més una àmplia gamma, una àmplia oferta d'estades als més petits de la ciutat, arqueologia, esports, activitats artístiques i projectes de voluntariat adaptats al moment actual. El passat dilluns, dia 22, es va posar en marxa el Tecnicamp i aquest dilluns, dia 29, ho han fet els tallers d'estiu. Els tallers d'estiu són un conjunt d'activitats culturals, artístiques i de lleure adaptades al nou context d'emergència sanitària i a les necessitats de les famílies. Les activitats dels tallers d'estiu es basen en l'expressió corporal i artística. Es duran a terme del 29 de juny al 31 de juliol i s'adrecen a infants de 6 a 12 anys. Les places són limitades a 30 participants per setmana. Pel que fa al taller d'estiu que es fa a l'edifici de la biblioteca, Albert Bonet ha explicat a Ràdio Balaguer que aquest any s'ha canviat el nom d'Art Estiu a Taller d'Estiu perquè es diferenciï dels altres anys, ja que les activitats són diferents.
Respecte als altres anys, per començar ja hem canviat el nom, o sigui, no es diu Art Estiu, és el taller d'estiu, perquè amb tot el tema de la pandèmia doncs, i tots els protocols que hem de tenir en compte, doncs, hem volgut canviar el nom perquè no és ben bé el que podríem fer la resta dels anys. No? Aquest any, a diferència de que els altres anys hi havia un centre d'interès cada setmana, doncs, hem procurat fer com una mena de centre d'interès on la motivació sigui el moviment en si, les danses urbanes, l'expressió corporal, la plàstica i la percussió corporal, i amb això ens anem basant, perquè al final tots els nens i nenes han de tenir les seves distàncies de seguretat i llavors ens limitava molt a l'hora de fer segons quin tipus d'activitat. A nivell de nens, així com els altres anys eren 40 places, aquest any hem hagut de reduir a 30, la primera setmana sempre ha sigut una miqueta més fluixa, llavors esperem que les inscripcions de les setmanes següents vagi en augment, que, tot i que ja estan molt plenes, però anirà en augment.
També aquest dilluns s'ha posat en marxa el petit taller d'estiu que realitzarà el casal La Palla Bacara de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia amb acollida de 8 a 9 i està adreçat en aquest cas a infants nascuts els anys 2014, 2015 i 2016 amb un conjunt d'activitats culturals, artístiques i de lleure adaptades a les edats dels nens participants. Imma Montoliu en aquest cas explica que les places estan limitades a 30 persones per fer 3 grups de 10 per seguir així també els protocols com a mínim durant el mes de juliol.
Hem limitat les places, fem un màxim de 30 nens per poder assegurar-nos de fer 3 grups de 10. Tot i així, les restriccions d'això dels grups, ara sembla que els protocols han canviat una mica, però tot i així ho mantindrem tot el juliol, vale? 3 grups de 10, si són menys, doncs els repartirem. Els repartim per edats, o sigui, els barregem P3, P4, P5, i l'únic que, clar, no hem anat per una temàtica com fèiem els altres anys, allò que cada setmana se sigui una temàtica, perquè, clar, ens limita molt les activitats. El que ens interessa moltíssim és que els nens s'ho passin superbé i s'intentarà fer el màxim d'activitats que puguem a l'aire lliure. Val? Clar, el dia que fa moltíssima calor, doncs no, estarem aquí amb l'aire condicionat una miqueta, i si plou així també, però el màxim activitat, o sigui, cada dia sortim a esmorzar fora, cadascú amb el seu grup, anem junts però separats. I bueno, es tracta d'això, els nens han portat el seu material propi, una mica de rotuladors, de ceres, de pintar-se la cara i així, cadascú té el seu material, llavors per tant podem fer totes les activitats igual, si hem de fer un mural, ara per exemple avui que és el primer dia, doncs han triat un nom per cada grup, per poder-los identificar tota la setmana, doncs bueno, totes aquestes activitats ho fan cadascú amb el seu material, els d'ESE, i fins al pròxim dia.
Per als més petits es fan les estades infantils, per a infants en aquest cas nascuts els anys 2017, 2018, 2019 i 2020 que tinguin més de 4 mesos. Aquestes estades es fan a la llar d'infants els Puccinellis en diferents torns fins al 10 de setembre, en horari de matí, de 8:45 fins a 12:45 o fins a les 3 si s'agafa l'opció de menjador. Amb les estades, la Paeria de Balaguer vol garantir que durant el període d'estiu els infants de la ciutat tinguin l'oportunitat de participar en activitats d'estiu que es duen a terme des de fa uns anys i adreçades a infants de 0 a 16 anys, a infants i joves de 0 a 16 anys. En l'àmbit esportiu, l'àrea d'esports va posar en marxa, com dèiem abans, també el passat 22 de juny el Tecnicamp, que en aquest cas dona cabuda cada setmana a 80 nens i nenes que volen gaudir d'activitats esportives en diferents modalitats. Dins de la programació d'estiu, també recordem, s'organitza un any més el projecte Jove. En aquest cas es tracta d'una iniciativa adreçada a joves d'entre 12 i 17 anys i que es durà a terme del 13 al 24 de juliol, de 9 del matí a 2 del migdia, i per aquest any està previst realitzar la millora aquí a la ciutat d'un espai infantil. Parlem ara d'una altra activitat que també es fa cada estiu aquí a la ciutat des de ja fa uns anys. El Museu de la Noguera ha començat aquest dilluns al Castell Formós de Balaguer, el taller Cota Zero, que s'allargarà fins al 10 de juliol. El taller d'enguany compta amb la participació de 15 joves, 5 menys del que era habitual per qüestions de seguretat i higiene a causa de la pandèmia del coronavirus. Això i les obres de cobriment de la sala del Palau més gran excavada fins ara, anomenada la Gran Cambra, que s'estan duent a terme actualment, han fet que el Cota Zero d'enguany se centri en treballs a la zona sud del castell, segons ha explicat a Ràdio Balaguer la directora del museu, Carme Alòs.
Enguany hem hagut d'ubicar tots els treballs a la zona sud del castell perquè a la banda nord de l'excavació s'està fent l'obra de coberta de la Gran Cambra, i llavors doncs no podíem estar nois i obra i material i màquines. Per tant, el que han fet ha sigut habilitar un camí alternatiu de manera que els nois no s'hagin de creuar mai amb les màquines ni amb res, i per tant estem en una zona segura a nivell de seguretat i salut.
Els treballs d'enguany, segons la mateixa Carme Alòs, se centren en un gran espai obert aguantat per uns pilars, una mena de porxo, diu que caldrà interpretar què és i quina funció va tenir dins del castell.
Estem excavant, en teoria estàvem buscant la porta principal del castell, el que passa és que hi ha recerques que hem fet recents, han demostrat que no està ubicada en aquest espai, i ara el que hem trobat és un gran espai obert, aguantat segurament amb uns pilars, per tant és una mena de porxo que hem d'acabar d'interpretar exactament què és i quina funció tindria dins del palau.
Des de l'any 2004, el Museu de la Noguera organitza aquest taller d'arqueologia en què durant dues setmanes d'estiu diversos joves del territori d'entre 11 i 18 anys s'inicien en el món de l'arqueologia. Des de l'any 2011, l'activitat es fa al Castell Formós, on els joves participen en l'excavació arqueològica fent des del treball de camp fins al rentat i marcatge dels materials. Cada any les excavacions s'obrien al públic, unes visites, però que aquest any no es podran fer a causa de les obres, com dèiem abans, de la coberta de la Gran Cambra, uns treballs que, recordem, volen frenar el deteriorament del paviment original de la sala i alhora recuperar el llegat del comtat d'Urgell i del passat medieval i andalusí de Catalunya. Un cop finalitzades les obres, el Castell Formós de Balaguer sí que tornarà a obrir, en aquest cas al públic, després de 10 anys, i això serà amb tota probabilitat durant el mes de setembre. Els treballs, recordem, també contemplen obres de museïtzació que inclouen la renovació dels plafons informatius actuals, els quals incorporaran un sistema per Bluetooth que permetrà als visitants poder visualitzar en els seus dispositius mòbils la recreació 3D d'algunes parts del castell. Parlem ara del Procicat perquè ha aprovat el Pla Sectorial de Represa de la Normalitat en l'àmbit residencial. En aquest pla regula la situació de les residències per continuar amb les accions de desescalada als centres i es busca encara la fase de represa per recuperar la normalitat al màxim. Una de les qüestions que es regulen en el pla són les visites de familiars que s'autoritzaran només a les residències que tinguin la situació controlada i només es permetran en residències que tinguin classificació vermella, és a dir, situació no controlada, si ho aconsella el procés d'atenció a persones, especialment al final de la seva vida. Recomana que les visites siguin setmanals. A més, hi podrà haver un màxim de 3 familiars a la visita i es demana que sigui el mateix en períodes no inferiors a 10 dies. La durada de la visita i el nombre de familiars dependrà, però, de la capacitat de cada centre. També recomana que les residències que puguin habilitin un espai exterior per a visites on es puguin mantenir les distàncies i es recomana, en aquest sentit, també fer passejades a l'exterior per reduir així la circulació dins dels centres. Pimec Comerç Lleida ha realitzat durant el mes de juny una consulta als seus associats per saber l'abast dels ajuts municipals del Pla de Lleida i les accions que s'han fet per impulsar el comerç amb el propòsit de posar a disposició dels seus socis informació valuosa per a noves accions en el futur. En aquesta consulta hi han participat els municipis d'Alcarràs, Alfarràs, Almacelles, Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Torrefarrera. Durant la pandèmia, el sector del comerç, recordem, ha estat un dels més perjudicats, generant una necessitat imminent de plans de xoc per assolir els reptes que es presenten, reactivar el sector i fomentar el consum. En aquest sentit, Pimec ha constatat a través de la consulta als seus associats que un 37% dels ajuntaments han ofert ajudes als empresaris per intentar pal·liar la manca d'ingressos, unes ajudes que van des d'aportacions econòmiques directes a l'autònom, ajudes en la compra d'apis o campanyes comercials per fomentar el comerç de proximitat a través de xecs de compra. La consulta també ha deixat veure que els municipis més petits han tingut més agilitat a l'hora d'implementar accions en comparació a altres municipis. Per altre costat, per altra banda, les taxes com l'IBI i la recollida de residus han estat abonades a alguns municipis durant el període d'inactivitat, encara que els representants de les associacions manifestessin la necessitat d'una bonificació més àmplia, de manera que es pugui ajudar els comerços en la seva recuperació econòmica en els propers mesos. En l'àmbit de la restauració, un 87% dels municipis de l'enquesta han bonificat la taxa a les terrasses i el 100% ha permès l'ampliació de l'espai de les mateixes. Les associacions de comerç també han remarcat que un 75% dels ajuntaments han estat en contacte amb les associacions de comerç per acompanyar la situació d'aquestes zones comercials i mitigar els reptes viscuts durant el confinament i el postconfinament. En el cas de Balaguer, recordem que la Paeria ha fet una rebaixa de la taxa de residus i de la de terrasses, de bars i restaurants, i a més, recordar també, injectarà un total de 100.000 euros al teixit econòmic de la ciutat per pal·liar els efectes negatius que la Covid-19 ha causat en molts sectors, com per exemple l'industrial, el comercial i el de serveis. Es tracta d'un pla de suport a petites i mitjanes empreses que a causa de la pandèmia puguin estar en risc de tancar. A les ajudes s'hi poden acollir totes aquelles empreses que hagin patit una caiguda del 50% de la seva activitat i que facturin un màxim de 150.000 euros anuals. Precisament la Paeria de Balaguer ja ha publicat al butlletí oficial de la província les bases reguladores per a la concessió d'aquests ajuts de reactivació econòmica. Les bases es poden consultar també al web de la Paeria i els interessats cal que comprovin si compleixen els requisits per optar a l'ajut. Per a més informació, també es pot trucar als telèfons 973 44 66 06 o bé al 973 44 58 84. I parlem ara, continuem parlant de qüestions en aquest cas relacionades amb el món de l'economia. Parlem en primer lloc dels preus que han moderat la seva caiguda el mes de juny per l'augment dels carburants i combustibles amb la represa de l'activitat. Segons l'indicador avançat de l'IPC del mes passat, del mes de juny, la inflació estimada aquest mes va ser del menys 0,3%, 6 dècimes més que al maig quan es va situar en el 0,9% negatiu. De fet, les dades del juny, malgrat seguien negatiu, suposen el primer augment de l'IPC anual en 4 mesos. D'altra banda, el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, ha publicat aquest dissabte el Reial Decret Llei aprovat en l'últim Consell de Ministres que prorroga fins al 30 de setembre el ZERTO a causa de la pandèmia del coronavirus i també la prestació extraordinària d'autònoms. Les dues mesures vencien el proper dimarts, és a dir, demà, dia 30 de juny, i s'allargaran 3 mesos més després que els ministeris de Treball i Seguretat Social tanquessin els acords amb els agents socials. D'altra banda, destacar que la UGT Terres de Lleida s'ha concentrat aquest dissabte al matí davant la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau per reclamar un acord per rescatar les persones, els treballs i els salaris. Una convocatòria que ha arribat arran de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19. L'objectiu principal era reclamar un gran pacte per a un nou model social i econòmic on les persones, diu UGT Terres de Lleida, siguin el centre de les decisions i que ningú es quedi enrere. A la protesta, que s'ha celebrat en altres punts de l'Estat espanyol, també hi ha participat Comissions Obreres de Lleida. I acabem aquest bloc destacant que la Seguretat Social ha abonat, concretament ho va fer el passat divendres, el primer pagament de l'ingrés mínim vital. La reben aquest mes de juny les llars a qui se'ls va reconèixer d'ofici la prestació, és a dir, 74.100 famílies arreu de l'Estat espanyol amb una despesa de 32 milions d'euros. Això suposa una ajuda mitjana de més de 430 euros al mes per llar. A Catalunya han rebut d'ofici la prestació 6.140 famílies. Es tracta d'aquelles famílies que ja rebien la prestació per fill a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor del 33%. Els expliquem ara que a les 12 d'aquest migdia s'ha fet la lectura del manifest institucional pels drets del col·lectiu LGBTI al Consell Comarcal de la Noguera. A la lectura hi han assistit el president de la institució, Miquel Plensa, acompanyat d'alguna consellera, així com de diversos alcaldes i alcaldesses de la comarca, entre ells el paent cap de la ciutat de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, a banda, a més de treballadors de l'organisme, entre altres. En el manifest s'ha refermat el compromís com a societat per fer efectius els drets de les persones LGBTI i per lluitar contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere. Aquest ha estat l'últim acte d'un cap de setmana en què s'han fet diverses accions en motiu d'aquesta diada que es commemorava ahir diumenge 28 de juny. La Paeria de Balaguer, recordem, també s'ha sumat a la iniciativa proposada a nivell de tots els municipis de la comarca, Omplim la Noguera de Colors, que davant de la prohibició del Tribunal Superior de Justícia de penjar la bandera LGTBI a les façanes dels ens locals, han decidit pintar pas de vianants o altres elements de la via pública amb aquests colors. Aquesta campanya ha estat impulsada també arreu del país per la xarxa SAI. En el cas de Balaguer s'ha pintat el pas de vianants que creua el carrer de la Banqueta a l'alçada del Pont Nou. També el Jovent Republicà de Balaguer ha pintat aquest passat dissabte amb els colors de la bandera LGBTI el pas de vianants del Consell Comarcal de la Noguera i s'ha sumat a un altre pintat fa uns dies a la zona de la Variant. També el Consell Comarcal de la Noguera s'ha sumat aquest cap de setmana a les reivindicacions i ho ha fet irisant la seva façana el dissabte a la nit que lluïa els colors de l'Arc de Sant Martí. A nivell de país, el conseller Shakil El Homrani va participar diumenge a Sitges en la campanya Un pas endavant cap a la diversitat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. Sitges s'ha adherit també a la campanya pintant amb els colors de l'Arc de Sant Martí un pas de vianants al carrer Primer de Maig amb el Passeig de la Ribera, un municipi de referència a Catalunya i al món en matèria de LGBTI. Prop de 400 pobles i ciutats, d'altra banda, s'han sumat arreu del país a la campanya pintant passos de vianants que simbolitzen els passos endavant dels municipis en la defensa dels drets d'aquest col·lectiu. Parlem ara de l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, perquè continua avui dimarts el cicle virtual de càpsules formatives relacionades amb els feminismes, les desigualtats de gènere i les violències sexuals. El cicle consisteix en 4 sessions a càrrec de l'Associació Lleidatana LICA, que s'emeten en directe a Instagram a través del perfil de l'Oficina Jove de la Noguera. Les sessions es fan cada dilluns des del passat dia 22 i avui es fa la segona, centrada en les relacions sexoafectives i o abusives. Com l'anterior, es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda. La tercera sessió serà el proper 6 de juliol i parlarà sobre violències sexuals, mentre que la quarta i última, prevista per al dia 13 del mes que ve, incidirà en el paper dels mitjans de comunicació al voltant de totes aquestes qüestions. L'objectiu del cicle de càpsules formatives és conscienciar el jovent sobre la permanència d'una societat patriarcal basada en el domini de l'androcentrisme i les desigualtats de gènere que encara persisteixen en entre homes i dones. I abans de passar a la informació esportiva, recordem que aquest dilluns 29 de juny finalitza el termini per fer les preinscripcions per al proper curs escolar 2020-2021 a l'Escola d'Adults de Balaguer. Les preinscripcions es fan de forma telemàtica i els interessats en conèixer tota l'oferta formativa, així com dur a terme el tràmit, es poden adreçar a la pàgina web agora.xtec.cat/cfabalaguer. A més, per a les persones que tinguin dificultats a l'hora d'enviar el full de preinscripció des de l'escola, s'ha previst la possibilitat de portar-ho a la consergeria de la Casa de la Paeria, adjuntant fotocòpia per les dues cares del seu DNI, NIE o passaport. Les persones interessades en tenir més informació també disposen d'un servei d'atenció telefònica. Concretament, es pot trucar al telèfon 973 44 81 59. I dit això, els deixem ara sí amb la secció esportiva de l'informatiu d'aquest dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim el capítol esportiu fent parlant de les curses del cap de setmana, marcades per la cursa de la Vasella de Miralcamp i la cursa de Torrefarrera. De fet, la Lliga Virtual Ponent és la que les ha inclòs i ha viscut aquest cap de setmana, com dèiem, doble cita. La cursa de la Vasella de Miralcamp, d'una banda, programada pel dissabte, i la de Torrefarrera, que era la que es disputava diumenge. Cal recordar que la Lliga ja compta ara amb 327 inscrits. Començant per la cursa de la Vasella de Miralcamp, va ser 67, finalment, els participants que van registrar una activitat el dissabte, mentre que el diumenge la cursa de Torrefarrera van ser una cinquantena. Intercinc, recordem que és al capdavant d'aquesta iniciativa oberta i gratuïta que té com a objectiu mantenir viu el caliu de la Lliga Ponent. La formen cites que, lamentablement, han hagut de ser ajornades degut a la crisi sanitària actual o fins i tot suspeses. La Lliga Ponent, per això, virtual, recordem que no és puntuable ni per si mateixa ni tampoc per la Lliga Ponent normal i no hi ha premis. Aquells que hi participin s'han de registrar de manera gratuïta a l'App Strava i unir-se al club Lliga Ponent i poden córrer per allà on vulguin la distància que vulguin. El calendari simbòlic, després d'aquestes dues curses, la de Miralcamp i la de Torreferrera, torna a marcar-nos el proper cap de setmana, de fet, amb una sola cursa el diumenge 5 de juliol amb la mitja marató de Tàrrega. Encara queden dins el calendari tres curses per davant. El 12 de juliol, la cursa Stargard Go d'Agramunt, el 19 de juliol, els tres tossals del col·legi i el 26 de juliol, la nectarina atlètica d'Alcarràs. Recordem que es poden consultar totes les participacions, curses, calendaris i reglaments al web d'Iter5, iter5.cat, on també es poden trobar enllaços a galeries fotogràfiques. I acabem la secció esportiva d'avui amb un breu apunt de bàsquet, i és que el primer equip femení del Club Bàsquet Balaguer jugarà la propera temporada a la màxima categoria del bàsquet català. La reestructuració de la LF2 ha obert les portes de Copa Catalunya al sènior femení del Club Bàsquet Balaguer, que competirà en aquest cas per primera vegada a la seva història a la màxima categoria del bàsquet català. Així ho ha ratificat ja la Federació Catalana de Bàsquet.